Hola i benvinguts al Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio sobre les competicions femenines. Avui tinc un nom, una xifra i un lema per vosaltres. El nom és el d'Aitana Bonmatí, perquè si tot va com està previst, rebrà l'alta mèdica per tenir minuts ja contra l'Espanyol i podrà participar a les semifinals de la Champions contra el Bayern. La xifra és el 15, el nombre de jugadores del Barça que estaran aquests dies amb les seleccions. Totes, excepte les lesionades, Gemma Font, Marta Torrejón i Aixa. El Barça creu els dits davant les possibles lesions. I el lema diu "Tornarem", el missatge de comiat de l'Europa un cop aquest cap de setmana passat es va confirmar el descens a segona federació. Tant de bo es mantingui l'aposta modesta però valenta d'aquest club barceloní. I, a falta de dues jornades, pregarem per la permanència de l'EM. Comencem!
Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.
Ha arribat la primavera al Fem Futbol, com es nota, moltes ganes de xerrar i molta teca, perquè és que arriba el tram decisiu de la temporada. Ruth Vilà, com estàs?
Molt bé.
Maria Ticas?
El meu dia preferit de la setmana.
El teu dia preferit de la setmana, també el meu, Andrea Ors.
Com esteu, família?
Com ha anat la teva Setmana Santa, com la d'Alexia o com la de Yasmín?
Tendes vermell, eh?
Va això començar una mica com la de Yasmín i després hem remuntat i ha sigut com a Alexia. Ah, a mi em sap greu, perquè Yasmín jo crec que avui no escoltarà el podcast, saps?
Que no ens escoltarà, no, no està
per sentir. Com sabeu, normalment ella ho fa.
Sí.
Que la pagui, no vols dir? I si comença ara, que la pagui.
La Paula López, que em consta que també ha estat gaudint llargament de la Setmana Santa. Paula, com estàs?
Molt bé, molt bé. Una mica de tot, també.
I a més ens has portat l'àlbum, espero que amb els deures fets, perquè te'l vas endur tu l'últim dia i ja està tot col·locat, eh?
Tots els cromos enganxats.
Tenim molts repetits?
No gaires, eh?
No gaires, doncs mira, el Sapa Pou m'ha encarregat deures, les seves filles li han demanat res, perquè m'ha donat uns repetits que ara posarem. Em diu la nostra llista de peticions i són Alexia, Serra Jordi, Patri, no sé si tenim algú.
Aquests no apareixen.
Aquests no apareixen. Avui li tocarà la Maria Alexia o Aitana o alguna d'aquestes.
Va, que després arribarà el moment Panini, però avui hem de començar amb una bona notícia. Obrim joc i fem futbol. Perquè ja sabeu que la competició de clubs s'atura ara pels partits internacionals, però a la represa, Ruth, tindrem una excel·lent notícia que feia setmanes que esperàvem.
Sí, el retorn d'Aitana a la competició. És molt probable, si tot va com ha anat fins ara i com està planificada durant aquesta aturada la preparació d'Aitana, que la jugadora de Ribas pugui entrar a la convocatòria del partit contra l'Espanyol, que seria el partit en què el Barça, si guanya, podria ser campió de Lliga, que serà, ja tenim dia, el 22 d'abril. Si tot va bé, Aitana entraria ja en aquesta convocatòria, retallant una mica els terminis marcats. L'últim partit contra el Madrid, l'últim clàssic, es complien els 4 mesos de baixa d'Aitana. Es va dir al principi que serien uns 5 mesos de recuperació, és a dir, que retallaria un pèl, un parell de setmanes aquesta recuperació, i Aitana podria ja entrar a la convocatòria del partit contra l'Espanyol, tenir alguns minuts i, per tant, també tenir-ne alguns, si cal, a l'eliminatòria contra el Bayern.
Haurà estat un temps d'inactivitat, sí. Però també és cert, i és la seva primera lesió llarga, per tant, cal veure com torna, però és cert que per la constitució que ella té no sembla que li hagi de costar gaire agafar el ritme. Segurament no estarà al 100% com per ser titular a les semifinals contra el Bayern, però aquelles setmanes tindrà marge per posar-se a punt, això sí, ja per la final, si el Barça s'hi classifica.
Per tant, si no passa res, només quedaria la infermeria, la i Alexandri.
Doncs excel·lents notícies, com dèiem. Aitana, bon matí, a punt ja per tornar a la represa de la competició el 22 d'abril a la ciutat esportiva de Dani Jarque. Si era un partit que li faltaven al·licients, on el Barça pot ser campió de Lliga amb un partit de comptes pendents de la temporada passada, doncs mira, encara fins i tot podrem veure uns minuts d'Aitana, bon matí. Tant de bo com a mínim entrar a la convocatòria per començar ja a notar que forma part del grup. I deies, només quedarà Alexandri a la infermeria.
Toco ferro.
Toques ferro tu i el Barça.
Sí, 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 perquè al Barça realment hi ha certa preocupació amb aquesta aturada de seleccions, amb aquesta etapa de convocatòria amb les seleccions i jornada internacional, perquè tenen molt al cap que una lesió ara pot condicionar la part més transcendent, no diré més important, perquè si no fas els deures abans no arribes aquí, però el Barça arriba al moment on es juguen els títols i una lesió ara seria molt important pel Barça, que podria perdre jugadores, que en té 15 de convocades amb els primers equips de seleccions de cara a la recta final de temporada. Per això hi ha aquesta preocupació de que la feina es faci bé també amb les seleccions, que es mirin els minuts, no? Pere Romeu deia, ho fem nosaltres, els clubs, que les dosifiquem, que partits que voldrien que juguessin, no les fem jugar perquè entenem que és el millor per a tothom i sobretot per la jugadora. Sisplau, que tothom s'ho miri també en el tema de les seleccions i no se les expremi. Clar, és que les experiències són Aitana lesionada amb la selecció espanyola, Ona, recordem una lesió d'Ona que ja tenia algunes petites molèsties, igualment va jugar molts minuts amb la selecció espanyola i quan va tornar no va poder jugar amb el Barça perquè estava lesionada. Clar, una jugadora que té molèsties, que saps que no està al 100%, dosificar-la, perquè ara els clubs arriben al moment en què juguen les garrofes i en aquest sentit, doncs això, ja no recordo la lesió d'Alexia fa ja uns anys també amb la selecció espanyola. Estan concentrades des de dijous 8 a 4:45 a les Roces, les jugadores de la selecció espanyola, i és una aturada llarguíssima, perquè estaran 2 setmanes les jugadores amb les seves seleccions.
I a més són partits de classificació, vull dir que no esperem que Sonia Bermúdez, per exemple, que té el gran gruix de jugadores del Barça, faci gaire...
L'última aturada em va sorprendre, i no sóc jo dubtosa de defensar la selecció espanyola amb la gestió de les jugadores del Barça, però em va sorprendre perquè va dosificar, de fet crec que és la selecció que millor va dosificar les jugadores, en aquest cas les que ens interessen, que són les del Barça. Crec que Sidney, Caro, totes aquestes d'altres seleccions havien jugat
tot, no?
Pràcticament tot, i Bermúdez em va agradar com va rotar força les jugadores del Barça. Algunes, no sé si Patriona, van tenir descans pràcticament, no sé si l'últim partit, tot el partit, no recordo exactament, però recordo pensar que déu-n'hi-do el bé que s'havia fet això en comparació amb tot el que havia passat.
Ara la ciutat esportiva deu ser un solar.
Sí, mira, queda Marta Torrejón, Gemma Font i Aixa, efectivament. 3 jugadores, excepte les lesionades, òbviament Aitana i Alexandri, i les que pujant en dinàmica filial.
Sabeu el mem de Pep Guardiola donant instruccions a una banqueta buida?
Exacte.
Lo
mateix. Sí, sí. Una lesió seria molt inoportuna en aquest tram decisiu, perquè no sé si coincidireu amb mi que el Barça està en el millor moment de la temporada, com a mínim això ha semblat en els partits contra el Madrid.
Està en el millor moment de la temporada i està en el millor moment del Barça de Pere Romeu.
Sí?
I jo crec que es pot parlar molt de quin ha estat el millor Barça els últims anys i tal, però crec que estem veient un molt bon Barça a nivell de joc, de resultats. Crec que ho té molt tot, evidentment, si les jugadores estan al nivell que estan, físic, i com estan ara, que no hi haguessin lesions. Però crec que com està ara el Barça en aquest moment, crec que és dels millors Barças i almenys el que té més mèrit dels últims anys.
També jo crec que el Barça porta una temporada que amb tot el tema de les lesions, tot el tema aquest de les irregularitats en quant a jugadores, que ara jugadores importants no estan disponibles, crec que el fet de mostrar confiança en totes altres jugadores fa que això després, o sigui, puja el nivell en tots els sentits i que ara mateix doncs puguem veure un Barça i considerar-lo com que és tant el seu millor moment, però penso que tot aquest resultat que estem veient ara és fruit de doncs, veure una temporada que ha tingut molts altibaixos i que a la mateixa manera que totes han tingut la seva participació i han pogut permetre doncs, que ara mateix estiguin en aquest punt.
Clar, perquè ara tornarà Aitana Bonmatí i a poc a poc agafarà el ritme, però Serra Jordi ha mantingut un to altíssim.
Com la traiem ara, eh? No, exacte, però és que amb la conya d'Aitana pensava... Ho dic en broma, pensava, a qui treus? Vull dir que, evidentment, Aitana és la millor jugadora del món.
És com Vicky a l'Euro.
En principi, la millor jugadora del món té cap a l'11. Perquè si no tens un problema.
Exactament.
Però ara,
amb el rendiment de Vicky al mig, Alexia, Serra Jordi, Patri...
Com diu la Maria, és el que va passar a l'Eurocopa, perquè Vicky va començar en el lloc d'Aitana a l'Eurocopa, va fer uns partits espectaculars, sent segurament la millor de la selecció espanyola, però després, clar, a la que torna Aitana tampoc la pots posar a l'extrem perquè hi ha Mariona, doncs al Barça no la pots posar... Vicky, si la treus, no la pots posar a l'extrem perquè hi ha Graham i
que està en un gran moment.
En popular opinion, ho vaig a dir gent, per mi el prime de Graham Hansen fa que es pugui seure a la mateixa taula que Alexia i Aitana i per tiques Patri.
Ara, el prime absolut. Tots els temps, sí, clar.
El 2023-24.
Jo mai he vist una jugadora tan desequilibrant en l'1 contra 1.
Sí, sí.
Sí, quan està fina es nota,
i ara està
es nota
i molt.
I li va anar molt bé el toquet d'atenció, que diuen que és perquè tenia una mica molèsties. No sé
ella
què,
ho va dir,
Ho va dir ella,
Sí.
Que no estava al 100%.
Però li van...
Però en qualsevol cas hem vist la millor graia arran d'això, sí, és veritat. És que en aquest nivell... Quin extrem és millor que Graham Hansen?
No hi ha comparació.
No hi ha un extrem com Graham, no hi ha una punta com Pajor, no hi ha una mid-centre com Patri, no hi ha una central com Mapi. Uh-huh. És que és molt complicat competir davant això.
Sí, sí.
I Paredes, evidentment.
És el que deia Pau Quesada, que podien competir contra tots els equips, menys que el Barça, que podien fitxar qui volguessin, però que no trobarien una Pajor ni una Caro, ni ninguna d'aquestes al mercat, que ja podien prestar.
És el que dèiem abans nosaltres, no el Madrid. No és que hagi fitxat tampoc tan malament. L'únic que les peces no acaben de congeniar entre elles.
No acaben de quadrar i és molt difícil, com té el Barça. Crec que Pau Quesada diu, té 10 de les 20 millors jugadores del món.
Sí, clar, sí.
Troba tu 10 de les millors jugadores del món per poder-li competir.
No. I tothom parla de jugadores, que també, però crec que hi ha molta diferència, no només en l'entrenador, sinó en tot l'estaf.
Sí.
Llenço a favor de tot l'estaf de Pere Romeu, no només Pere, des de tots els àmbits, des de fisio, preparadors físics, analistes, com ha millorat el Barça, pilota aturada, és una cosa que encara no m'explico, però crec que també el treballat que està aquest equip i la unió que hi ha entre jugadores i staff, crec que és una cosa que ara mateix el Madrid està molt lluny d'això.
Sí. Dic que ja tenim els bitllets a Oslo, no? Perquè tens un sobrat, m'encanta.
Bé, ara després parlarem del Bayern, però jo crec que els podem anar agafant.
Com comença a buscar.
Tenim experiència amb els pronòstics i, per tant, esperarem. Però tens
entrada o no? Perquè avui llegia a Twitter a molta gent
que
tenen bitllet d'avió i hotel i que han entrat en aquest sorteig que ha fet la UEFA d'entrades i que s'han quedat de moment sense. És a dir, que gent que sí, hi havia gent contenta que els havia tocat aquesta entrada, però hi ha hagut més demanda que oferta ja en aquesta primera venda de la UEFA. Per tant, hi ha molta gent que vol anar a Oslo i gent que s'està quedant fora, tot i que ja tenen bitllet d'avió i
petit,
hotel. 27.000.
Per acollir una final de Champions.
Però Oslo està lluny,
és
jo vull veure si aquest estadi s'omple. I respecte a això que dius, Ruth, clar, ara són quatre opcions, és a dir, són quatre aficions que hauran demanat entrada. Quan passem... No, ara són... Sí,
quatre.
Són quatre.
I crec que quan es van demanar encara no havien acabat els quarts. Així que potser típic Chelsea també
l'havia demanat. Sí, perquè era a principis d'abril.
Quan passem a només dos, vull pensar que hi haurà part dels aficionats. Crec que hi ha una plataforma oficial de revenda d'entrades de la UEFA que aquí podran tenir accés a aquesta gent que ara se n'ha quedat. No tots, no sé si tots, però com a mínim hi haurà més opcions.
Explica la UEFA que han fet aquesta plataforma per la gent que finalment no hi vulgui anar pugui posar a la venda allà les seves entrades. És una revenda oficial i, per tant, legal, al mateix preu, i que la vehicula la UEFA. Per tant, qui podrà optar aquestes entrades que la gent, a les quals la gent renunciï, serà gent que ja s'han apuntat al sorteig i s'han quedat sense.
Vale.
Per tant, els que s'hagin quedat sense, que no perdin l'esperança, perquè amb les que renunciï la gent que finalment decideixi no anar-hi, la UEFA el que farà aquesta revenda, però amb prioritat per la gent que ja n'ha demanat.
Bueno, està bé.
Del que es tracta és que intentar omplir al màxim l'estadi, per tant, que no passi allò del...
I que si no van a veure la final de la Champions, també poden anar a veure un partit del Bran, que els agafa una mica.
És en Apolo, no?
És el que faries tu, segurament,
És possible.
Jo estic per allà i ja després mirem què fem. La cirereta del pastit d'aquests tres partits contra el Madrid van ser els 500 partits d'Alexia. Dia rodó, amb gol, amb assistència, amb classificació per semis, amb un Camp Nou ple. Vaja, el dia que segurament hauria triat la mateixa Alexia per rebre aquest homenatge.
És fort.
Després la vam sentir i no va voler barrejar tot allò que havia viscut amb el que pugui passar en el seu futur. Va dir, és que
això d'avui... Que digui serà el titular.
Exacte, i tenia raó.
Sí, perquè... evidentment.
El que passa és que si el que vols dir és em quedaré,
hauria quedat molt maco.
No hi veig problema.
Ja.
Però si vols deixar obert, que potser és el que ara mateix passa, que és que no sap ni ella mateixa què passarà, potser dius el que va dir, no? Que no volia que això ocupés espai.
És veritat que hi ha hagut sensacions, sobretot després del que va passar l'estiu passat, que Alexia es va presentar al club amb una oferta per marxar a França, que el club no ho havia ni estudiat ni pensat i que va ser des de la pròpia jugadora que es va presentar aquesta oferta al Barça, doncs les sensacions eren que com que aquest estiu li facilitaria la sortida si ella volia sortir, potser era l'última temporada d'Alexia amb el Barça. Però tant des del seu entorn com des del propi club, ostres, la veuen en els últims mesos
motivada.
Molt bé, motivada. I,
feliç.
I, sí, hi ha allò que deies, marxarà, i ja no ho veuen tan clar, no? Passarà el que passi, eh?
És que jo ho sento, però és que Alexia no pot marxar al Barça.
No, jo no me l'imagino amb una altra samarreta, és que no, jo, que no sigui mira, la del Barça.
El que jo no me l'imagino és competint contra el Barça.
Això tampoc.
No, potser Estats Units, no? Mira, trobo que... És molt difícil marxar del Barça. Imagineu-vos que guanyen la Champions a Oslo, no? Clar, la temptació de dir, però si estic aquí i guanyo cada any i em tractem bé,
I per jugo no cada partit.
I jugo,
és que crec que és molt diferent la situació,
I clar, jugar.
La situació de l'any passat, clar. L'anterior amb l'altre, és que aquest any l'Alexia s'ha posat l'equip a les espatlles, sí. Quan han faltat Patri, quan han faltat Aitana, quan ha faltat Pajor, o sigui, totes han faltat en algun moment, l'Alexia s'ha perdut un partit... Perquè tenia unes molèsties que, bueno, era el Dux Logroño, jo crec que aquell partit no, tampoc l'hauria jugat, jo crec que van sortir tot, van descansar moltes i era, bueno, ens estalviem un desplaçament i ja està, però és que no s'ha perdut cap més partit i ha estat a un nivell espectacular en totes les competicions. Hi ha partits que si no hagués estat per ella no s'haurien guanyat. Ha remuntat no només en quant a resultats, sinó en quant a sensacions, alguns partits que s'estaven estancant i agafa el de Riazor, per exemple, no fa el primer gol, fa el segon, però agafa i tira tot l'equip cap amunt. És que això és una cosa molt difícil de trobar. Sí que és veritat que Alexia, en el seu moment, crec que en les renovacions que ha tingut amb el Barça no estaven una mica a l'alçada del que és ella pel Barça, perquè la primera va ser abans de la pilota d'or, just abans de la pilota d'or, i crec que es podria haver fet més. A l'últim acabava de tornar de lesió. Crec que no han estat en el millor moment les renovacions i crec que ara sí que està en un moment en què potser és millor negociar un nou contracte en acord a l'estatus que té. No sé.
El que passa és que l'Alexia li queda un any de contracte, té 32 anys, i jo entenc que a tots ens agradaria que es retirés aquí, però si ella vol allargar la seva carrera, arribarà un moment que el nivell top que té el Barça és difícil que el pugui mantenir. I aleshores, probablement el més còmode també per ella és provar una experiència, a més amb el que ella té com a imatge, se'n va als Estats Units.
Això
i jo crec
sí.
que és
Estats
una
Units
gran experiència.
Units o Mèxic jo ho veuria perfecte, però no m'agradaria veure l'Alexia, per exemple, a Anglaterra.
I també algun club que pagui diners, o sigui, que deixi diners al Barça,
però
de moment tal
com està.
Però jo crec que
ella s'ha guanyat...
S'ha guanyat.
No crec que el Barça vagi a buscar diners.
Si crec que s'ha guanyat el dia, et deixem marxar lliure on vulguis, quan tu vulguis.
És el que li van prometre quan va arribar amb l'oferta del PSG la temporada passada.
I que ella deu veure que el mercat s'està movent una quantitat de diners per qualsevol jugadora que ni en aquest podcast coneixem.
Clar, ella pot agafar un últim gran...
Parla per tu.
Un últim gran contacte. No les conec jo. Soc l'única que no conec aquestes jugadores de les que parleu.
Soc humil, gent.
Com podeu intuir, no hem acabat de parlar de la Champions perquè tenim data de l'anada d'aquestes semifinals entre el Barça i el Bayern, el dissabte 25 d'abril a Munic, a 6:15 de la tarda. Bayern-Barça. La tornada serà una setmana més tard. La venda d'entrades ja està oberta, però una anomalia, la data no està encara confirmada.
No, el club espera l'anunci de l'horari del partit del masculí a Pamplona, que juga contra Osasuna. I que ara, quan gravem dimecres 8 d'abril a la tarda, encara no tenim aquesta data perquè no volen per res del món que coincidissin els dos partits. I com que això ho dic jo, no ho diu el club, ja sabem que Tebas li és igual posar un partit en el mateix horari que unes semifinals de la Champions del
Correcte.
Barça femení que del masculí,
s'espera,
doncs el Barça
prudència.
Vol intentar esperar al màxim a saber quan es disputa aquest partit contra Osasuna i que el partit del cap de setmana del masculí i del femení no coincideixin perquè la gent que vulgui anar a veure el femení al Camp Nou pugui anar-hi i puguin tornar a omplir l'estadi. Perquè, clar, si coincidís amb hora amb un partit partit de Lliga del Barça seria molt més complicat.
Jo crec que per evitar-ho podria situar el partit l'1 de maig, que és divendres. El que passa que el mateix Barça diu serà el 2 o el 3 de maig, pel que sigui, potser la UEFA volia que fos en cap de setmana.
I perquè, a més, està entre dos... Si el Barça masculí passés a semifinals de la Champions, t'agafa entre mig de l'anada i la tornada. Per tant...
Per la gespa, fins i tot, potser no convé.
Potser és molt pròxim.
Volem que sigui tarda, per això de jugar a Champions a les 12 del migdia, no?
No, tot i que el Barça a vegades ha triat aquest horari de...
Champions de dia no m'agrada.
Sí. Home, tant de bo un dissabte a les 8 de la tarda, per exemple, que acaba sent
bonic. M'encanta aquest horari. O 7, fins i tot.
Així podem fer allò dels mòbils.
Exacte.
Ja no es pot fer.
I el més important, una bona prèvia.
Sisplau. Vinga, doncs, per aquest Barça-Bayern s'espera una altra gran entrada, tot i que serà difícil superar el ple del Barça-Madrid, més de 60.000 persones i una recaptació de rècord.
Sí, gairebé 2.100.000 euros. És a dir, que entrada rècord es va fer en aquest partit del Camp Nou, d'aquest Barça-Madrid de Champions. Es supera amb escreix el pressupostat per un partit d'aquesta magnitud. Quan es fan els pressupostos, doncs hi ha la idea de que el Barça femení jugarà alguns partits d'estadi gran. El que passa és que no saps ni quan, ni qui et tocarà, ni quins faràs, i per tant el que es fa és, es pressuposta el que es podria ingressar segons ha passat temporades anteriors, segons l'històric, i normalment en conservador, no? Perquè no t'enganxis els dits. És a dir, un pressupost a la baixa. I, evidentment, aquests 2.100.000 euros, vaja, superen amb escreix el que es podia pressupostar de cara a una tornada dels quarts de final de la Champions a l'estadi. Pensa que, segons la memòria de la temporada passada, amb entrades al Barça la temporada passada va fer 3.100.000 euros. És a dir, només en tota la temporada, només 100.000 euros més. I va haver dos partits a Montjuïc, també. O sigui que la diferència és gran. Clar, la diferència entre els partits del Johan Cruyff i de l'estadi és incomparable. Sabeu quan va fer d'entrades el Barça-Chelsea que es va acabar disputant el Johan?
El de la temporada passada, de temporada finals. Passada. No sé, però clar, molt menys, perquè per començar és que són 6.000
148.000
entrades.
Quants? 148.000 euros.
Déu-n'hi-do la diferència.
Clar, és que la diferència és molt bèstia. Fins ara, el rècord d'entrades...
Però aquí en 4-1, eh?
Sí, disfrutant. Partidars, i molt bé els que van poder tenir una entrada per veure, però clar, el Barça va guanyar molts pocs diners.
Clar, el rècord d'assistència a un partit del femení a l'estadi és la temporada 21-22, les semifinals contra el Wolfsburg, però aquell dia l'entrada era simbòlica. No és el dia del rècord d'ingressos.
No, el rècord d'ingressos el teníem amb el Barça-Chelsea de les semifinals de la 22-23, també a l'estadi, que es van fer 1.200.000 euros, i va haver 76.262 persones, però tot i que hi havia més gent, les entrades eren més barates. Perquè ara les entrades, ja per veure els partits del femení, algunes ja piquen.
Sí, i és curiós, perquè aquell dia tenies de marge d'omplir fins 90.000 persones, però aconsegueixes ingressar més quan tens menys aforament, perquè jo crec que a partir que tu ja el tens amb 50.000 pots pujar preus, perquè
clar,
si el tinc ple i ara ja em dedico
pujar ingressos. Les tribunes són molt cares.
Exacte, i recordo que amb això dels preus dinàmics les últimes entrades picaven gairebé tant com les del masculí. Doncs van aconseguir veure què passa amb el Barça-Bayern, però la veritat és que el Barça que s'ha arreglat bastant el pressupost d'ingressos d'aquesta temporada amb aquest quarts de final i el que pugui passar a les semifinals. I el que interessa amb aquests 2 milions d'euros, més el que puguis ingressar a les semifinals, home, genera superàvit.
I és el que em vas a preguntar.
Vol dir això, Ruth, que hi haurà més marge per fitxar l'estiu?
En principi no, perquè no, el tema... O sigui, no és causa feita. No és culpa meva, eh? No és culpa meva.
Volem Clara Bull. S'ha de poder pagar Clara Bull.
Sisplau.
El tema no és una causa feita directa, perquè el tema...
I Clara Bull també vol venir, que va ficar un like a no sé quin post de no sé quina jugadora del Camp Nou, que es mor de ganes de jugar aquest partit del Camp Nou.
Sí. Només ens ho ha de posar una mica més fàcil, que és que ara té contracte. Exacte. Quan podia venir lliure no la podíem pagar. Digues.
Doncs el tema de fitxar està, ja ho sabeu, controlat pel límit salarial del club i afectat per estimacions dels ingressos generals del club. Per tant, no pots mirar només de forma independent què és el que passa al femení i dius, com que jo ingresso això, això m'ho gasto. No, suma ingressos i ajuda a millorar aquest fair play del club en general, però no és causa-efecte de que, com que tinc més ingressos, augmento el meu pressupost i això m'ho puc gastar en fitxatges. Encara no.
Bé, doncs ara parlàvem de Clara Bull i aquest Bayern que ens trobarem a les semifinals. Les vau poder veure contra el United?
Sí.
Jo no.
Vau quedar impressionades, Andrea?
No em fan por.
No. La primera part de la tornada, el United està més a prop d'agafar més avantatge que no al revés. Després, al final, el Bayern va apretar i tal. Però és que abans parlàvem del Madrid, que no li poses coses fàcils, entre cometes, al Barça, en el sentit de mantenir aquesta distància tan gran. Però és que els altres equips d'Europa a mi no m'estan semblant ningú equip que estigui destacant moltíssim, ni en quant a joc, ni en quant a competitivitat. Sempre hi ha algun que dius, aquest com... no sé.
Com ha arribat aquí?
Aquí.
Després de 90 minuts pot passar el que sigui, i ho vam veure la temporada passada, perquè un equip pot sortir a fer un pla especial anti-Barça i que li surti rodó, com va passar amb l'Arsenal.
I el Badalona sembla molt complicat, no. Sí. Per no dir possible.
I jo també, ara parlarem de l'Arsenal-Lió, l'altra semifinal, però el Lió va tenir problemes amb el Wolfsburg. Mm-hmm. I dius...
Per a mi el Lió em sembla més un rival més complicat que el Bayern, eh?
Sí, però per la qualitat de la plantilla, perquè Jonathan coneix molt el Barça, etcètera, sí. Però a nivell de joc... O sigui, jo no dic que s'enfronti el Barça contra un altre, però a nivell de joc, de comparar moments d'equips, per mi el Barça està molt lluny de la resta.
Sí, per mi també. El 7-1 va ser el setembre o octubre? El 7-1 contra el Bayern, partit, el primer partit de la Champions, que diria ara, no sé si va arribar a l'octubre, no? O és a finals de setembre. Bé, en qualsevol cas, ens serveix de referència?
No, jo crec que no. Potser ara poden arribar a jugar sense menys, o sigui, amb menys complexa. M'agrada bastant l'africana que en firma del Tenerife,
sí,
Amani. Que jo crec que fa una molt bona feina al mig del camp.
Sí,
Tanikawa també...
Sí. És una jugadora, després de Bull.
Sí, és una jugadora com molt més madura, té molt de talent, però més enllà d'això, jo crec que és una defensa bastant veterana, són jugadores molt lentes. No sé, jo la veritat és que les veig molt lluny del Barça.
S'ha de vigilar amb l'estratègia perquè Simon té un guant al peu i...
Els dos gols del Bayern contra el United.
Sí, són de jugar d'estratègia.
Sí que és un
però corner, ara el Barça també està molt ben estratègia.
Sí que és un cop de cap d'un corner directe i l'altre és un refús d'un corner també. I és veritat que Simon les posa molt bé i tenen bones rematadores de cap, per tant s'ha d'anar en compte amb l'estratègia. Clar, no pots fer com va passar amb el United, que va concedir 14 corners.
Ja.
O un equip que va bé,
que
marca gols de corna, no? Perquè al final te l'acabaran marcant.
Sí, per estadística te l'acabaran marcant.
Si hagués de fer com una escala, posaria Arsenal-Lió, o sigui, primer Barça, eh? Arsenal-Lió i després la resta.
Ja, jo canviaria, faria Barça-Lió, Arsenal i després la resta. I és veritat que va, José Barcal, l'entrenador del Bayern, ha arribat aquesta temporada i, per tant, això que deies des del principi, no? S'ha d'anar notant, com també es nota amb Giraldez.
Però és que la davantera que té el Bayern, no, joder. O sigui, Harder, Bull, Amenda ara també... Vull dir, sí que és veritat que el Barça està molt bé també en defensa i tal, però jo el 7-1 aquell no me l'esperava. I també et diria el partit d'Espanya-Alemanya de la Nations League. Òbviament hi ha altres jugadores d'altres equips, eh? Però si agafes una mica, a l'Espanya va ser molt superior, a Alemanya també, i és una mica la comparativa aquesta, tot i que hi ha jugadores d'altres equips.
Sí, per exemple, Stengway sempre és una jugadora que al mig del camp està molt bé, sí. Però vaja, vull dir, també és una jugadora que ja coneixes, que és veterana i que jo crec que no és determinant.
Ens queda un capítol abans d'aquestes semifinals i ja ens aprofundirem més en l'anàlisi d'aquest Bayern i fins i tot en l'altra semifinal, la de l'Arsenal-Lió, que l'any passat també donàvem com a favorit al Lió, sí. I va acabar passant
l'Arsenal. Parlem molt poc de la portera de l'Arsenal.
Que va fer uns quarts de final espectaculars.
Sí. Van Domselar.
Sí.
En parlem poc i és una portera superàgil i que guanya partits. És una portera que et guanya partits.
Tanquem la carpeta Champions. Encara hem de saber quins noms ens destaca l'Ors aquesta setmana. Hem de parlar del descens de l'Europa a primera ref, de l'Espanyol Barça, que pot suposar un nou títol per l'Esblaugrana. Bé, ja n'hem parlat, però abans toca obrir sobres.
que em toca o no?
Sobretot necessitem fort, alguna Alèxia per les filles del Salvapoc.
Ni un turnior, és que dic
res de res, de res, a mi tampoc,
En quatre sobres que hem obert.
Clàudia Pina.
Pina. L'Espanyol ens falten encara força jugadores. Sí. A veure, en tenim set de jugadores.
És increïble, escanyol,
No, no, el que més jo crec que és la dama, el Pozo i el Granada o l'Eibar.
El Granada.
Que déu-n'hi-do.
Jo les jugadores...
I el Badalona.
El Badalona.
Sí, el nostre àlbum de Cromos és bastant random, no? Sí, perquè sí. Tenim més de la Lama.
Home, la Lama, tenim la Lama, tenim un munt.
La Lama, en tenim
rebentat. De la Lama.
Si voleu repetides de la Lama, en tenim unes quantes. Es veu que és l'equip de referència del Fem Futbol, tu.
Quan vingui la Lama...
Ens ho sabrem totes.
Però, Resol, avui no hem tingut gaire sort amb jugadores del Barça.
Només Pina, però, jo, ningú més?
Pina, superbé.
Ara, quan acabem l'episodi, potser
res.
Obrim un altre sobre. Va, això no pot ser. No pot quedar. Sí. Patiu per variar, anem tardíssim. Perquè, clar, és que no calleu. No calleu. Portem dues hores i ara ho deixarem, com sempre, en aquells magnífics 40 minuts. Vinga, Andrea, arriba el teu moment. Aquesta setmana ens volies destacar les tres davanteres centre del futur.
Mira, com hi ha equips que busquen puntes, com per exemple Chelsea o Madrid...
O Barça.
Aquí us he deixat algunes idees. Anna Rossell, te traigo idees per a ti. A veure què et sembla. La primera, Cecília Floé, danesa de 24 anys del Nàpols. És la futbolista revelació de la Lliga Italiana amb 9 gols. Uh-huh. Una jugadora així espigada, amb una gambada llarga, que ataca molt bé l'espai i té bona definició. Atenció, surt el COE danès, un dels millors equips formadors de Dinamarca. I ojo a les seves tres últimes temporades, perquè té aquests números. Entre el COE i el Tampa Bay suma més de 40 gols.
Déu-n'hi-do.
És la primera temporada que juga a Europa, ha tingut moltíssim impacte i l'equip italià, però, ja demana 400.000 eurets.
Sí. 400.000 és el que una mica més el Barça va pagar per Payor. És a dir, ara s'està... Yeah. No, és que el mercat ha anat pujant. Yeah. I ara, què valdria Payor ara? No ho vull saber.
No, té 24 anys. I com sabeu, el gol... El gol és car.
Sí, s'ha de pagar. I fort que 24 anys no sigui jugadora jove, eh?
Sí, és fort. Clar, jo, com ja tinc... Em faré 32, també.
D'acord, Floé, primera jugadora apuntada. Segona.
Del proper nom ja hem parlat. Tiques, crec que la coneixes, fijo. Felicia és Robert.
I va baixar per venir al Barça.
Ojo, Té 18 anys i juga al Haken. Atenció, perquè la podreu veure en directe a la final de la Women's Europa Cup. Dos partits per gaudir d'un meravellós Hammarby Haken.
Els teus dos equips de referència, clarament dos equips. Com es diu aquesta competició? Perquè jo li diré l'Europa League femenina, però és...
Women's Europa Cup.
Women's Europa Cup,
jo he apuntat aquí.
Hammarby Haken. No podia ser la final una altra que no fos aquesta.
Escolta, he apuntat un dels partits de la meva vida.
I vas o no?
No puc anar.
Perquè l'anada, quan és?
L'anada és el...
És doble partit, eh?
És doble partit.
Uau.
Una merda.
Yeah.
Una final a doble partit?
Una final a doble partit, com a Sud-amèrica.
Com la Nations.
L'anada és el 25 d'aquest mes i la tornada el 1.
El 25, Ors, tu no pots estar al Hammarby Haken perquè hi ha una semifinal Bayern-Barça.
Ah, vale. Pensava que
t'esperem a la TDG.
Vale.
Si et va bé. Si et va bé.
Sí, pensava que sabies que tenia un concert a Pau Vallvé.
M'encanta Pau Vallvé.
Sí. Bueno, i el que us deia, que si Cecília Floé era una jugadora com molt més vertical i d'atacar l'espai, Roder és una futbolista molt més autosuficient i amb capacitat de jugar lluny de l'àrea. És rapideta, potent i té facilitat per definir amb les dues cames. Aquesta temporada porta 30 gols. Felice Roder.
Déu-n'hi-do,
I si jo, crec que serà, jo crec que serà un dels noms d'aquest mercat d'estiu.
Quina edat has dit que té, l'has dit?
Doncs té 18 anyets.
18 anyets,
sí, home. Vosaltres recordeu el Haken, aviam, quan jugava Cafagi?
Sí.
Sí. Que la va signar...
Com no ens recordem? No ens recordem.
Que va ser un blue per l'has fet feliç.
Gràcies, tiques.
L'has fet feliç.
Aquí que sí. Has donat tan fals. Bueno, doncs
Cafagi, perdona, a mi em parlaves cada setmana de Cafagi.
Això, que va ser un bluff.
Sí, bueno, està el Brighton seguida i està sumant golets.
No li van donar les oportunitats que mereixia.
No. Doncs la suplent era Schroeder.
Doncs molt bé. I aquesta així, davantera
no és igual.
No em feu això.
D'acord, tenim Floé, Schroeder i...
i Fanny Peterson. I atenció, perquè aquesta noia té 16 anys.
Ostres.
És del Hammarby. I és la sensació de la Lliga Sueca. Vull dir, el carrer Estocolm, només parlen d'ella. Va debutar fa un mes i ja ha marcat 3 gols i és titular indiscutible. És a, he de dir que més que punteta, és segona punta, mitja punta... A mi em recorda una mica a Kika. Tècnica, visió de joc, es mou molt bé entre línies, una jugadora com molt creativa. Bé, la meva nova jugadora preferida... És possible.
Futura pilotador?
És possible, també.
Carla Julià, no, no t'ofenguis.
No, no. Carla, tu ets la 1.
De les 56.000. Floes, Reder i Peterson, aquests noms ens els apuntem a l'agenda perquè de ben segur que al mercat de l'estiu vinent estarem parlant
d'elles. Per quan l'any que ve parli d'elles, la Ruth i la Sònia em diguin sí.
Clar que sí que les recordem, home.
I tant.
Jo les apunto i tot. Perquè, si no, demà passat ja no hi ha gent.
Després llenço els papers.
Sí, també és veritat. Per cert, Ors, ens deies aquesta setmana que ara ja estàs seguint Sub-13 i tot. T'havies fixat en un cognom molt famós.
Sí, que sapigueu que jo faig guàrdia a l'hospital a la Vall d'Hebron quan surten les nenes. No, que sapigueu que la filla de Modric, Emma Modric, juga al Milan.
Wow. Juga al Milan,
Juga al Milan sub-13 i va guanyar un torneig que es diu Garino Cup davant l'Inter, justament. He intentat buscar highlights, però evidentment...
Va marcar a quarts, oi? O a semis o a quarts?
No sé si va marcar.
Sí.
Però a més, és clava del pare.
Sí, sí, igual, sí, són iguals. Són iguals.
No, molt, sí, sí.
Només que tingui una desena part de la qualitat del pare, jugarà al Milan i on vulgui.
No, però com que em fa il·lusió que... estrelles o sincronistes...
Que donin tant suport.
Exacte, tinguin filles i els hi surtin jugadores.
Vinga, va, anem pel triple.
El triple de l'Orts.
Històric.
Ja riu, ja riu.
No, no, perquè... Bueno, es diu Erika Parkinson, té 17 anys i és del Valadares de Portugal. La història millora, un moment. Es tracta d'un extrem, un interior, realment et pot jugar tant per dins com per fora, i just fa un parell de dies l'ha convocat la selecció absoluta anglesa.
Val? Ah, sí.
I us vull explicar que fa un any jo treballava en un equip masculí i estava de ruta per Portugal. I vaig dir, bueno, vaig a veure a Erika Parkinson i el Valadares, perquè a més és un equip que treballa molt amb la gent jove. I quan vaig arribar estava l'estadi tancat, m'havia equivocat de data, perquè hi havia aturada de selecció. I a més, jo tota flipada, vaig arribar a l'estadi i vaig dir, oh, però si puc aparcar la porta! Em vaig baixar... Bueno, no hi havia ningú, estava jo.
És a dir, tu anaves a veure el Valadares i encara no sabies de l'existència de Parkinson, o sí?
Sí, sí, sí.
Ah, ja la tenies fitxada, mare meva.
Sí.
Doncs, molt bé, la teva malaltia no fa més que créixer i avui ens aportes una sèrie de noms que de ben segur se'n parlaran aquest Fem Futbol més endavant, perquè això sempre és així. Rematem el Fem Futbol amb la Paula, que avui ens porta algunes bones notícies i no de tant, i d'altres no tan bones. Començarem per la Lliga F, perquè el Badalona i l'Espanyol estan salvats.
Exacte. L'Espanyol i el Badalona Women sentencien la seva permanència a falta de 5 jornades d'acabar la Lliga. Crec que és de les temporades en què amb dos clubs han treballat millor. Tot i els resultats, tot i a vegades les petites dinàmiques que han pogut tenir, bueno, han sentenciat aquesta salvació tan esperada i que a dia d'avui doncs, costa tant, no?, d'aconseguir. Per tant, la temporada que ve podrem tornar a dir que tindrem 3 equips catalans a la màxima divisió de futbol femení.
3 equips catalans que tindrem a la Lliga F. Ja n'hem parlat de l'Espanyol-Barça, que es jugarà la pròxima jornada, 22 d'abril a les 7 de la tarda, i que és un partit, com dèiem, amb comptes pendents. 3 equips a la Lliga F i veurem quants tenim a primera ref, perquè de moment ja n'hem perdut un.
Sí, l'Europa va confirmar el descens aquesta passada jornada contra l'Alavés, el Nou Sardenya, un 0-4 bastant contundent, que realment va estar marcat per una acció polèmica que li van treure targeta vermella a una jugadora juvenil de l'Europa, que es diu Akon Kohima, que és japonesa. I bé, li van treure la targeta groga al minut 18 per una acció bastant dubtosa, encara no sabem identificar què és el que va passar, com perquè li ensenyessin targeta groga, però al final, minut 18 amb 10 jugadores contra un equip que ha pujat a primera divisió, bé, doncs el partit no els hi va acabar de sortir del tot bé.
L'Europa té una juvenil japonesa?
Sí.
Que curiós.
I és molt bona, eh?
Sí?
Sí.
Són molt de Japó, eh?
Sí. És molt bona, és
I
molt bona.
I ojo l'Alavés, eh?
Sí, l'Alavés ja ha pujat, ja és oficialment jugador, equip de la Lliga F.
Ja parlarem de l'Alavés.
La pròxima temporada. Avui no farem un scout de l'Alavés, però felicitats des d'aquí.
L'únic que es pot dir, això, que tot i haver sigut una temporada molt dura, realment l'Europa ha tingut esperances fins al final. Aquestes coses passen, és futbol, però bueno, estem segures des d'aquí, des del Fem Futbol, que tornaran a primera ref.
Era una aposta modesta i ells mateixos van posar les seves xarxes. Tornarem i estem convençudes que sí que tornaran. Encara mantenim l'esperança amb la Lleida, que està allà patint, eh?
Sí, sí, per altra banda tenim a les lleidatanes, actualment en posicions fora del descens. El següent partit el jugaran a Requesens contra l'Osasuna, després d'aquesta aturada de seleccions. Crec que aquesta setmana sense futbol els hi pot anar bé a nivell mental a les lleidatanes, perquè han d'acabar mantenint la categoria i res, en aquestes dues últimes jornades doncs que ho puguin aconseguir.
Tant de bo sigui així, estarem ben pendents. I em deies que volies destacar també aquesta setmana la nova reestructuració de la categoria de primera ref, eh?
Sí, de cara a la temporada 2027 i 2028, bueno, està previst, no, que hi hagi una nova reestructuració a la competició de primera ref. Aquesta competició passarà de tenir un grup, actualment tenim un grup amb 14 equips, a tenir-ne dos per, evidentment, doncs, millorar-ne la sostenibilitat i estalviar grans desplaçaments.
Però dos, set equips cada grup? O...
No, dos grups de 14 equips.
Perquè això és d'aquí dos anys,
exacte.
Eh? No és, o sigui, per la pròxima temporada.
No, és per la temporada 27-28.
D'acord.
Evidentment, això té dues vessants, no? La negativa, que vol dir que potser que el nivell de la Lliga F baixi, donada la possibilitat de que després hi hagi més equips que de primera ref que puguin pujar a Lliga F, però la positiva també, doncs, això, no? que pujaran més equips des de la segona ref, perquè pujarien els quatre primers de cada grup, i un més que sortiria d'un play-off entre els cinquens.
I volies destacar també el bon paper del filial del Badalona.
Sí, sí, potser l'any que ve tenim un tercer equip a la primera ref femenina, l'Ona Badalona. Bé, es troba actualment en segona posició, amb 50 punts, empatats amb els tercers, que són el Sagragossa, i a tan sols 3 punts dels primers classificats, que són el Rut Tenerife.
Doncs, tant de bo sigui així, perquè serà bo per l'estat del futbol català. Aquí ja sabeu que el Fem Futbol, tot això està molt bé, però aquí som del Cornellà i tenim un partit molt interessant aquest cap de setmana.
Doncs sí, aquest cap de setmana realment hi ha el duel directe entre el Barça C i el Cornellà, el Barça C que està primer classificat i el Cornellà, que estem en segona posició. Sí que és cert que estem a 5 punts. Si el Barça guanya o suma un punt, es consolida ja com a campió. Si el Cornellà guanya, bé, ens quedem...
Manteniu esperances.
Exacte, estem a 2 punts, no depenem de nosaltres mateixes, però no guanya la Lliga encara.
Ojo, la capitana del
Cornellà. La nostra capitana.
La capitana del Cornellà, que està arrodonint una temporada. Llàstima, perquè estaria molt bé acabar-la amb ascens, però està complicat.
Complicat.
De moment s'ha de guanyar aquest partit contra el Barça C, i després veurem. I volíem acabar parlant d'un torneig de Benidorm.
Sí, els campionats d'Espanya de sub-12 tindran lloc a l'1, 2 i 3 de maig.
Estem malaltes.
A Benidorm, sí. A res, el dia 10 surten els sortejos i, bueno, i sabrem contra qui competeix les nostres més petitones de Catalunya.
Sub-12 realment és una categoria...
Som el Macet aquell del femení.
Déu en compte que som així, eh? Jaume Marcet del femení.
En sèrio?
Us ho prometo. Que parla sobre la Masia i tal, de femenina.
M'encanta.
I es diu Jaume Marcet del femení.
Ens pel Twitter ara.
Però és paròdia. Fa paròdia o fa...
O sigui,
el nom és paròdia, però després parla de la Masia femenina.
Feina,
eh?
Perquè parla de tots els resultats de la base.
Ah, que guai! Sí. El seguiré.
Apunteu-vos, home, apunteu-vos al compte, doncs. Tanquem aquí el 14è capítol de la segona temporada del Fem Futbol. Gràcies per la vostra atenció. Ja sabeu que volem saber de vosaltres a través del perfil de Twitter de la TDG-oficial. Gràcies a la Ruth Vilà, l'Andrea Ors, la Maria Tiques i la Paula López. També al Salva Pou, a càrrec del muntatge sonor, i a les seves filles, que han contribuït el nostre àlbum Panini. Si us cal algun cromo, demaneu que us farem d'altaveu. El Fem Futbol pot ser el vostre mercat de Sant Antoni virtual. Això ens faria molta il·lusió, bé, fer aquí intercanvi de cromos. També en volem, ens falten del Barça, ens sobren de la Lama, que no sabem per què en tenim molts. Tornem a la prèvia de les semifinals de la Champions. Fins aviat.
Fem Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, presentat i dirigit per Sònia Gelmà. Podeu recuperar tots els capítols d'aquest podcast a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.